Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4, bona tarda. Us parla Pere Joventí, Balcells. El centre comunitari Barcelona Checkpoint ha començat aquest dijous a administrar la vacuna de la varola del mico a persones amb alt risc d'infecció. Catalunya té assignades 1.643 dosis i aquest centre n'ha rebut unes 700. En els propers dies s'afegiran a la campanya a l'Hospital Clínic i la unitat de malalties de transmissió sexual Drassanes Vall d'Hebron. El director mèdic de BCN Checkpoint, Pep Coll, ha explicat que, com que el nombre de dosis és limitat, el que fan ara és prioritzar qui pot tenir més risc d'infecció o complicacions. El centre que contacta amb els usuaris per programar aquesta cita. A Catalunya s'han registrat 1.025 casos, la majoria d'homes d'entre 20 i 60 anys, segons dades actualitzades aquest dimecres. L'estat espanyol és el país amb més casos notificats del món, amb 3.125. I en política, el Parlament de Catalunya ha tombat la moció socialista que demanava revertir a les comarques de l'Ebre i el Camp de Tarragona, amb els tres reactors nuclears, com a mínim el 50% dels impostos sobre aquestes instal·lacions. De la moció, però, se n'han aprovat alguns punts. S'insta, per exemple, el govern a impulsar un pla de reactivació econòmica als municipis nuclears de Tarragona i Ebre amb els agents del territori. El Fons de Transició Nuclear també va anunciar el desembre passat que preveu invertir-hi el 20% dels recursos. I arxiven la causa relacionada amb el Consell Esportiu de l'Hospitalet, que investigava diferents contractes de l'Ajuntament de Cornellà. La jutgessa tanca provisionalment el cas per al tinent d'alcalde i 8 treballadors municipals. La jutgessa ha arxivat provisionalment aquesta causa pels delictes de prevaricació, malversació i frau a l'administració. La magistrada considera que els contractes pel servei d'arbitratge que l'Ajuntament de Cornellà va firmar amb el Consell Esportiu de l'Hospitalet es van tramitar correctament i no detecta irregularitats que indiquin que s'hauria comès cap delicte. Encara queden a 4 investigats a qui no se'ls ha arxivat la causa perquè està previst que declarin al setembre. I Agents Rurals denuncia una manca d'aprofitament dels recursos dels boscos catalans pel poc valor econòmic que tenen en aquests moments. Fa 50 anys hi havia un major rendiment d'aquest sector i tenien una millor gestió forestal que no pas ara. En una entrevista a l'Estel Migdia, Antoni Mur ha explicat que les administracions busquen maneres de fer els terrenys forestals més rendibles i reduir d'aquesta manera el gran risc d'incendi forestal que hi ha amb la poca gestió forestal actual.
Vivim una situació, doncs, en aquest entorn d'una economia global, en què el rendiment dels productes forestals és baix. Les administracions estan buscant com revitalitzar aquest sector per mirar de posar en valor un altre cop els productes forestals, i si això és així hi haurà una disminució progressiva de la càrrega de biomassa que hi ha als nostres boscos.
Antoni Mur també ha explicat que estan intentant aprofitar totes les oportunitats per convertir terrenys forestals en terrenys agrícoles, una solució que acabaria amb els grans incendis forestals actuals. I les motos dels Mossos d'Esquadra que a trànsit podran transportar radars mòbils molt lleugers per detectar vehicles amb excés de velocitat. Concretament, els nous aparells són modalitat LIDAR, pistola Taser, i per les seves dimensions reduïdes són portàtils i molt lleugers. Precisament per aquest motiu, aquest tipus es podran ser transportats a l'interior. Actualment a la xarxa viària catalana hi ha 246 punts de control, dels quals 38 són radars de tram i la resta són fixes. I ara els esports amb Carla Buigas.
Esports en directe. La 18a etapa del Tour de França està en marxa quan queden poc més d'una quarantena de quilòmetres. Els corredors estan afrontant la baixada del Coll de l'Obisc, aquesta última etapa de Pirineus, en què també afrontaran la pujada al Coll d'Espandels i acabaran amb un cim de fora categoria com és el Coll d'Otacam. Al grup davanter hi ha una vintena de corredors, entre els quals destaquen Lutsenko, Thibaut Pinot o el mallot verd Wout van Aert, perquè fa el grup de perseguidors. A poc més de 2 minuts hi ha Enric Mas, el corredor del Movistar, acompanyat del seu company d'equip Gorka Izaguirre, i a 4 minuts dels escapats, de la fuga del dia, hi ha el grup amb Jonas Vingegaard, que manté el mallot groc, Tadej Pogacar, que ahir va aconseguir retallar 4 segons i ara és segon de la classificació general a 2 minuts i 18 segons, i el seu company d'equip de l'Emirates, Brandon McNulty. Seguirem pendents de com avança aquesta 18a etapa i us en donarem més detalls al següent butlletí. L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha arribat aquesta matinada a Miami, on s'ha reunit ja amb els seus jugadors. Xavi ha acudit directament a l'acte que el Barça tenia compromès amb el seu patrocinador principal, Spotify, per celebrar l'acord de patrocini. Després, l'entrenador de Terrassa ja s'ha pogut trobar amb tota la plantilla, també amb Robert Lewandowski, que hi va ser presentat com a nou jugador culer.
Gràcies, Pau. Tindran més informació, com sempre. D'aquí una hora els deixem de nou amb el Tot anirà bé, Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas.
Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 7 minuts, comencem la segona hora del nostre temps de ràdio, penúltim dia del Tot anirà bé, abans de marxar de vacances, i enduts per una cosa que m'agrada molt, que és l'humor, no? Només arriba aquesta dona al nostre estudi. Hola, Carmelies, bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'entrada, deixa'm dir-te que t'admiro tant.
Ai, que bé.
De sempre.
Quina il·lusió. Però
de sempre, de debò. Oh. M'ha agradat molt, perquè li dic ara fa un moment, puc repetir-te el qual, no? Dic enhorabona per la Creu de Sant Jordi, de fa 4 dies, i em diu, jo pensava que m'ho deies per la malaltia. I li dic, home, per la malaltia no.
Però això se'n diu humor negre.
No, això se'n diu saber prendre's la vida amb un somriure, no?
Sí, sí. A veure, el temps és limitat, el meu temps de consciència. Per tant, en lloc de, jo què sé, de tancar-me en un racó, he decidit com viure-ho a tope, no? Amb una, vull dir, amb una normalitat total. Total no, perquè és dur, eh? Perquè jo me n'adono. Me n'adono de les limitacions que se'm van presentant cada dia. Estic més tancada a casa del que és habitual, etcètera, 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 però l'humor no el perdo.
Clar, em crida l'atenció, perquè dius, la meva capacitat és limitada. Segurament la de tothom ho és. A mi m'agrada aquest reportatge, o aquest documental que estan fent ara sobre la teva persona, que es diu Aquí i Ara,
sí.
Perquè en realitat l'important de la vida sempre és l'aquí i ara. És a dir, ningú de nosaltres sabem què passa demà, no?
No, i ningú de nosaltres sap disfrutar de l'aquí i l'ara. L'aquí i l'ara és una cosa que ve de la Gestalt, no? De les teràpies Gestalt, dels mestres, bueno, és una cosa bastant a perseguir, no? I que s'aplica també amb els actors, no? És a dir, tu estàs fent una funció i en aquest moment estàs en aquest moment. Si tu penses, ui, aquell company que no ha arribat o no el veig, o que l'altre, ja no estàs plenament conscient del que estàs fent, o sigui, del que estàs entregant al públic. I això de l'aquí i l'ara ve, bàsicament, en el meu cas, d'això, no? De la Gestalt i també de l'aplicació d'aquest aquí i ara a lo que és el món de la interpretació.
Clar, un món que t'ho ha donat tot, no? Diria jo.
Sí, me lo ha dado todo.
Te lo ha dado todo. No, però és veritat.
Gracias
no?
a la vida, que me ha dado tanto. Sí, m'ho ha donat tot, sí. Sí, efectivament.
Avui estava veient el teu... allò, el palmarès, que sí, és una paraula, m'ha encantat, sí, però no. Tens una quantitat de pel·lícules.
Sí.
Brutal, no has parat mai, no? Has rodat amb els millors directors, has tingut projectes preciosos a les mans. Sempre.
Sí, sí, bueno, jo sempre també volia coses que no les he aconseguit, eh? No et pensis, o sigui, que tots tenim les nostres petites frustracions, però si miro enrere, estic molt contenta perquè he pogut estar fidel a un ideal meu d'interpretació de la consciència que el que tu fas arriba a un públic i, per tant, el producte en el que dius aquest sí que el faré, arribarà a aquell públic. I si tu et sents una mica avergonyit del que fas o no del tot d'acord o tal, pues, no sé, sempre se't crea una mica de conflicte, no? I he tingut la sort de, mica en mica, poder anar triar una mica el camí que anava fent. I això sí que és la gran sort que he tingut en aquesta professió.
Avui he fet una cosa, la faig sempre, eh? Que és posar el teu nom a Google i buscar notícies,
sí,
no? Per veure les últimes coses que havien sorgit.
Sí.
I només amb els titulars de les entrevistes que t'han fet últimament,
sí,
se't pot fer l'entrevista. Només,
sí,
amb aquests titulars. Sí, perquè semblen durs, d'una,
sí,
banda,
sí,
però molt reals i, ostres, ja, molt potents, no? Me siento más ligera que nunca, como si la vida me hubiera preparado para este momento.
Mm.
És magnífic, això.
Sí, això no vol dir que no tingui els meus moments de desesperació, de tristesa, de pensar en aquest futur que m'espera. Això no vol dir... una cosa no treu l'altra. Però és veritat que és com... és a dir... s'ha d'acceptar el que et porta la vida. He tingut una vida fantàstica, fantàstica, passant per molts moments com tothom, no? Pels moments més difícils que us pugueu imaginar, tots els que ens estiguin escoltant. Però tot i així, he pogut viure de la professió que estimava i he pogut, mica en mica, anar triant els projectes i anar cada vegada més encarada el que a mi m'ha interessat. Per tant, estic molt agraïda a la vida. I he decidit viure fins que ja no pugui, pues, no sé, que em cridis i et direm, pues mira, ja no pugui ser perquè ja està allà, no?
T'explicaré que hem tingut un moment de reflexió a la redacció, perquè jo m'estava mirant tota la informació i de sobte m'ha vingut una cançó al cap. Però l'última cosa que jo vull és fer una entrevista ni sensiblona ni res per l'estil, al contrari, amb un respecte absolut al Sinceramente Tuyo, d'en Joan Manuel Serrat, no? Perquè el Sinceramente Tuyo, al final... diu, no escojas solo una parte, tómame como me doy, entero tal como soy, no vayas a equivocarte, soy sinceramente tuyo, pero no quiero mi amor, ir de visita por tu vida vestido para la ocasión, preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor. I diu també, cuéntale a tu corazón que existe solo una razón escondida en cada gesto, del derecho y del revés, uno solo es lo que es,
es lo que es.
Y anda siempre con lo opuesto, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. I aquesta cosa...
l'estic aplaudint.
Gràcies.
Perquè m'ha agradat molt escoltar la cançó del Joan Manel versificada, vaja, dita.
Bueno, es nota que me l'he escoltat un parell o tres de vegades,
no,
diríem,
saps,
aquesta cançó.
Divinament, perquè l'ha dit de memòria.
Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, no? I segurament aquesta és una de les grans lliçons de la vida, quan la vida se't presenta tal qual,
sí,
davant. I tens dues opcions. Quedar-te arraconat després de la bufetada, o dir, no, anem a viure això, no?
Clar, és que, a veure, el que et resulta més fàcil i el que tens ganes de fer és quedar-te en un racó plorant i sentir-te molt desgraciat. Però després d'això ve el moment de dir, bueno, i ara què? Perquè, bueno, perquè això, pues, segueix el seu procés, però mentre el procés es va produint, jo què faig amb això, no? I la decisió és, pues, això, la del Serrat, no? anar seguint fins que no es pugui més. I també pensa que sóc molt conscient dels petits moviments que es van produint en la meva ment, no?
Te n'adones?
No del tot, suposo, però em vaig adonant de coses, de com jo li dic, estic escrivint una cosa que es diu perversament subtil, perquè és molt pervers, és molt petit, és molt subtil, però van passant coses. I d'algunes no me'n dec donar compte, però de les que em dono compte, me'n dono compte. I llavors és com, bueno, pelante, encara puc seguir, no? Jo només reclamo un amor digne, perquè em sembla que és indigne viure sense el teu cervell. Penso que es pot viure de moltes maneres. Hi ha molta gent que està passant per penúries tremendes i que tampoc volen viure, i n'hi ha d'altres que sí. Jo he viscut a la meva família una situació difícil, no?, d'una malaltia que, bueno, una cosa que va durar en el temps i una cosa que es va quedar parada, però vull dir, la vaig viure... I jo crec que està bé que tinguem el dret a viure lliurement, però també a morir lliurement. I jo sé que quan el meu coco no hi sigui, sé com estaré. Ho sé perquè m'he encarregat d'anar a visitar persones que estan en una situació molt més avançada que la meva i veure què m'espera. I no sé de què serveix viure d'aquesta manera.
Ja. És interessant, eh? No sé si té una part bona, tot això.
No ho sé, però a mi és la que em mou. No sé si és bo, si és dolent, això cadascú ho jutjarà segons les seves creences, segons la seva manera de viure la vida i de sentir-ho, i ho respecto. La meva manera de viure la vida és estar present, al màxim, amb el que fas, amb el que dius, amb el que sents. Si això no existeix, de què serveix? Que et vagin alimentant cada dia, que et donin el dinar, que et donin l'esmorzar, que et donin el sopar, que et posin davant d'una tele perquè vegis ninots i tu estàs allà sense saber qui ets, ni com et dius, ni què hi fas, no? Jo no sé, potser hi ha algun moment de lucidesa, però jo penso que deu ser un moment terrorífic si existeix. Per tant, doncs és això, són els pensaments que jo tinc respecte a la malaltia.
Hi ha un titular d'aquests titulars que m'he trobat avui, no? Diu, hay que tener el derecho a poder despedirse conscientemente de los seres queridos.
Clar que sí, és clar que sí.
M'ha recordat l'Arcadi Oliveres.
Ah, ja.
M'ha recordat l'Arcadi Oliveres, sí, que va fer exactament això.
Sí.
M'ha semblat, m'ho deia tothom, jo no el vaig veure.
Sí.
Però molta gent que conec sí va anar a acomiadar-se d'ell. I deia, era meravellós, diu, perquè amb una serenor, amb una tranquil·litat, amb una maduresa, no?
Clar.
Perquè arribar a acceptar tot això és segurament el millor de la vida, no?
Només ho pots acceptar si estàs en una situació que tu mateix vas fent un procés, no? I això no ho poden entendre els que no estan passant per aquest procés. No entenc per què la societat es fica en el lloc de la persona que decideix que vol fer això d'aquesta manera i ho impedeix o intenta que no sigui legal i totes aquestes coses, quan la persona afectada segueix el seu procés i decideix això amb les plenes facultats, és clar. Jo quan el cap ja se me'n vagi no tindrà cap sentit parlar d'això, però mentrestant pues sí, té algun sentit, sí.
Jo em plantejo que la gent que li passa el mateix, que li acaben de diagnosticar un Alzheimer, el fet de veure una persona tan propera com tu, és a dir, que et coneixem de sempre, o sigui, t'hem vist mil vegades a la tele, al cinema, això et deu reconfortar una mica, et deu sentir com a mínim una mica acompanyat, no?
Tant de bo, ojalà hi hagi gent que jo pugui ajudar ja que tinc la possibilitat, no?, de parlar de lo terrible d'aquesta malaltia, de com és el futur que m'espera, de com hem investigat per saber com serà, i que jo sé que hi ha moltes persones que sofreixen això i que potser no s'ho plantegen, i jo ho respecto totalment, no? Però les famílies de les persones que sí volen morir dignament, jo els diria que ho consideressin si és que el seu familiar ho vol, no? Perquè crec que s'han de respectar els desitjos de les persones quan encara tenim el cap que pot pensar, sentir i decidir.
Diuen que et recolzes molt a la Fundació Pasqual Maragall.
Sí.
Com estan les investigacions? Aquesta és la cosa que segurament volem saber tots, no?
Bueno, no, pues les investigacions segueixen, però no hi ha cap novetat.
O sigui que, de moment, solució...
No, suposo, però això és com tot, no? Tot requereix un procés. És que totes les... Fixa't, abans la gent es moria de la grip, no? I ara passes una grip i és com un encostipat. Doncs totes aquestes coses, al final, acabarà sorgint el remei, acabarà sorgint la comprensió i tot, però mentrestant, pues això.
Que valenta ets, no? Jo quan et vaig veure...
No, crec que sigui valentia,
jo quan et vaig... No? Jo quan et vaig veure recollint aquell premi i de sobte fent l'anunci, que ens vam quedar una mica contra les cordes, no vaig pensar, que valenta és aquesta dona, no?
Bueno, em va semblar oportú, no?, dir-ho en aquell moment. M'ho vaig estar pensant molt, perquè, perquè em feia temor una mica això, no?, que generés una mica de... jo què sé, de controvèrsia o... Bueno, que tothom sapigués què era el que em passava a mi, perquè jo, evidentment, no ho semblo. Vaig pel carrer, normal, ara sí, la gent, inclús... Ei, Carme, com està? Bueno, la gent és molt, molt simpàtica amb mi i molt ajudadora, no? Però, bueno, finalment ho vaig fer per mi, De veritat que ho vaig fer per mi i vaig pensar que era bo també per la Fundació i n'estic contenta d'haver-ho fet, sí. Sí, estic tenint tot el vostre acompanyament, que això ja és molt, tenir un micròfon per parlar de tot això i que la gent pugui, els que estan passant malament, sàpiguen que tenen algú aquí que els recolza i qui no, doncs que ho pugui entendre, potser.
Jo recordo quan es va morir el meu pare, mai he parlat d'això, però que de sobte vaig seure-me sota d'un arbre adonant-me que les prioritats de la vida canvien radicalment quan la vida se't presenta tal qual, no? Tal qual és, i més allà del que vulguis o no, doncs, que ens passem la vida, no sé, pensant en coses que després, el dia de la veritat, no tenen cap mena d'importància, no? I aquell dia vaig pensar, ostres, què és el que he de fer segur, no? Quines coses tinc per endavant que realment són importants, no? Quines coses tens per endavant que dius, m'he de dedicar a això, vull aprofitar el temps per viure intensament això?
Doncs no és allò de dir, doncs voldria fer un viatge i el vaig a fer. No, jo vull estar en el dia a dia, en el meu dia a dia, amb la meva família, que, per cert, jo tinc dos germans, un més gran i un més petit, no? El més gran és un gran exemple per mi, jo crec que és també el que dirigeix la meva força, d'alguna manera, no? Perquè ell, als 3 anys, va tenir polio. La polio no tenia vacuna en aquell moment, i el meu germà va quedar afectat de cames, braços, es va fer una feina amb ell, tota la que es podia fer en aquell moment, i ell ha construït tota una vida normalíssima, i això també ho dic per la gent, que no es quedin tancats a casa, sinó que es posin a viure, una vida normalíssima, té una filla fantàstica, ha estudiat, ha treballat, ha trobat, vull dir, ha tingut una vida, és més gran que jo, estupenda, no? Llavors, esclar, jo, que he viscut una vida fantàstica, que he estat viatjant, que he sigut actriu, que he aconseguit ser actriu, que he aconseguit coses que ni hagués somiat quan era petita, em dic a mi mateixa, i tu ara t'has de com desmuntar, quan has tingut un exemple de vida al teu costat, de lo més fort que et puguis imaginar, no? Amb uns pares estupendos que estaven allà ajudant, i això també ha sigut un gran exemple per mi, saps? Viure totes aquestes vivències de quan era petita, del meu germà, la meva mare, me'n recordo que m'agafava de la mà i que caurà, i que caurà, i que caurà. Jo he viscut aquesta angúnia, aquesta por, no? I resulta que és un tio, bueno, amb carrera, amb tot, no? I llavors penso, no et pots arrugar, has de seguir la tònica familiar.
Que important és això, eh? La família, el carinyo, que algú t'agafi la mà, que tiris endavant, sentir-te...
Ara és el meu germà petit el que em porta de la mà, saps? I, bueno, i la família en general, però si necessites sentir-te recolzat, això sí, és molt important. Si estàs sol, deu ser un infern. Però si tens una família al voltant, realment, és més fàcil.
Déu-n'hi-do. Ho dius, todo esto no puedes pasarlo sin cariño y ayuda. Anunciar que tengo Alzheimer ha sido el gran éxito de mi vida personal. Aquesta frase m'encanta.
És una manera de dir-ho, potser no massa exacta, però és la que t'havia dit.
No, però és maco. Jo ho entenc, sí, perfectament.
Sí, perquè era una cosa que em va costar decidir-la, i quan ho vaig fer vaig sentir que sí, que era el que havia de fer, no? Però em va costar prendre la decisió, sobretot perquè vaig pensar, ui, ara començarà una roda de... I la gent em veurà pel carrer, i qui em vulgui, saps, pors també de fer-ho massa públic. I en canvi, realment, el carinyo de la gent i la solidaritat que em manifesta tothom em té molt contenta i molt agraïda.
És curiosíssim, perquè podríem fer-te 1.000 entrevistes. No? Podríem fer 1.000 entrevistes, podríem parlar de 1.000 pel·lícules, podríem parlar...
Sí.
Clar, és que... No?
Soc mil·lenària.
No, mil·lenària no. Ja. Ets prolífica.
És prolífica, dir, sí, també.
Ets una dona que no has parat, ho dèiem.
Que no milionària, eh?
No ho sé, això.
Mil·lenària. Ja m'agradaria
a mi. Això hi ha un altre senyor que ho pregunta, allò, ¿cuánto dinero tiene en su cuenta corriente? Saps? No és el cas.
No és el cas.
Però fixa't, des d'aquell... És que, clar, són dos folis de pel·lícules. És a dir, 1978... Això m'ha cridat molt l'atenció. Que tens pràcticament pel·li per any.
Sí? Ah, no sabia.
Pràcticament, 1978, el 1982, dos. Després hi ha un salt fins al 88, 89, 91, 93, 93, 94, 95, 96, 97. És al·lucinant.
Ah, no? Però ja m'has donat una alegria, veus?
Veus? Podria seguir.
Veus, jo ja no soc conscient.
Una altra. No, i després veus amb qui has treballat. Fernando Ferran Gómez, Pedro Almodóvar, sí. Imanol Uribe, Isabel Cuixet, Francesc Bellmunt, sí. Lògicament. Pere Portabella.
Sí, el Pere Portabella, sí. Sí.
M'ha agradat veure aquest canvi Amb tots estava molt bé, però quan he pronunciat Pere Portabella...
Sí, és que va ser un dels primers que, bueno, no sé, és, li vaig tenir molt carinyo, sí. Sí, sí, sí. Ja, és que a vegades, saps la gent... Vull dir, jo ja ni me'n recordo de les coses, o sigui, que ara el nom del Pere Portabella m'ha cridat l'atenció més que els altres, no sé per què, no sé per què. Perquè potser no hi pensava tant en aquests moments, no? Penses més en els més pros.
No només un gran cinematògraf,
era un tio tan elegant, tan simpàtic, tan intel·ligent, amb una... molt, molt ràpid mentalment.
Jo havia tingut una tertúlia que hi havia Santiago Carrillo, Miguel Herrero de Miñón i Pere Portabella. Era una tertúlia, li dèiem los sabios.
No sé qui era el Miguel Herrero de Miñón.
Sí, havia estat un al càrrec del Partit Popular tota la
vida. Vale.
Però diguem d'aquell Partit Popular menys Partit Popular. Saps, una mica Alberto Ruiz Gallardo, no?
Sí.
O un José Bono del PSOE, m'entens? Aquella gent que està més en el centre que no ni en el centre dreta ni en el centre esquerra, no?
Sí.
I era aquelles tertúlies que era magnífic, perquè tu deies bona tarda i ja callaves, no? I anaven sols.
Ja no calia dir res.
Per què, no? Per què? En fi, estic molt content que hagis vingut avui al programa. Demà acaba aquest programa.
Ostres!
I aquest serà un dels noms propis, xulos, que quan mirem enrere recordarem. Sempre i quan un dia no ens anem al metge i ens diguin, xato, que tens l'Alzheimer, perquè la cosa va així, no?
Sí, la cosa va així. Tu et vas donant compte que passen coses rares, eh?
Sí.
Però, esclar, l'estrès, els viatges, els no sé què, ho atribueixes a moltes coses. Però, en realitat, jo ara soc conscient que això ja fa temps que està al meu costat, sense que estigués diagnosticant ni jo m'encaixés, diguem-ne, no? Sinó que em queixava d'altres coses, em passen coses... O sigui, a tenir petits atacs de pànic escènic abans d'anar a rodar... Això m'ha començat a passar, no? I era que raro, i, esclar, dius, l'estrès, esclar, saps, viatjant amunt i avall... Però, al final, no, al final, bueno, doncs és el que és...
M'ha cridat l'atenció perquè a l'inici de l'entrevista m'ha dit la Carmelies, escolta'm, és possible que en un moment a mi la cosa
se me'n vagi. Sí.
No ha passat.
Ah, que bé. Me n'alegro. Bueno, hem parlat de mi, no?
Hem parlat de
I
tu.
I sempre... Sempre pots navegar una mica.
T'has sentit còmode? Perquè a mi aquesta entrevista...
Estic encantada.
Sí?
Sí.
A mi em impressionava una mica
I
perquè...
I veig allà darrere, tens tot aquí un equip amb una cara tan estupenda...
Sí.
O sigui, m'encanta mirar-los perquè tots estan com... Vinga, vamos. No?
D'això es tracta, no?
Molt bé.
La vida és això, vinga,
sí.
Vamos, no?
Sí, sí.
I s'ha de veure aquí i ara. Quan veurem aquest documental?
Pues quan no l'hem acabat encara. La cosa segueix endavant fins que decidim que ja no és visible, que ja no cal. I, per tant, això ho fa la Clàudia Pinto, una gran amiga i directora amb la que vaig treballar en una pel·lícula fantàstica que es diu La distància més llarga, ja fa molt temps, i després en una altra pel·lícula seva. I és un documental que va començar quan va començar tot. O sigui, vull dir que jo crec que serà un documental no només, diguem, sobre la meva persona i qui sóc i no sé què, sinó que serà un documental molt bo sobre el procés de la malaltia. Jo crec que serà molt interessant per les persones interessades. No vull citar sectors, perquè cadascú sabrà, però per veure com va seguint aquesta, com el seguiment, no?, de la malaltia aquesta tan terrible i que en aquest segle no tenim la solució.
No saps com t'admiro.
Moltes gràcies.
T'ho dic que absolutament de debò. Carme Elias, un plaer, un honor, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu i a tot l'equip. Moltes gràcies pels somriures. Estic superfeliç d'haver estat aquí.
Que
moltes
bé.
Gràcies.
Nosaltres també, moltes gràcies. Fem una pausa, tornem de seguida. Això és Ràdio Estel, això és El tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Hey, hey, hey!
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín. We can say goodbye, but it's not a way to live.
Another life, never be as good as this. Maybe... Estic impressionat, els dic, de bo, no? S'ha de ser tan bo, madur, intel·ligent, segur. Veritat, és per treure's el barret, per un xapó de vida, no? O sigui, hi ha persones que tenen aquesta capacitat, no? Jo he recordat abans l'Arcadi Oliveres, i efectivament, no? El dia que sabíem que anava a morir, Arcadi Oliveres, ell també ho sabia, no? I es va dedicar durant unes setmanes a rebre tota una sèrie de persones per acomiadar-se, no? Una mica el mateix que ens explicava la Carme Elias, aquesta dona que, insisteixo, jo sempre he admirat profundament, perquè és una de les grans actrius. Ara repassàvem una mica pel damunt algunes de les seves pel·lícules que veiem, no? Doncs ha fet amb el bo i millor del món cinematogràfic espanyol, no? Però que un bon dia arribes al metge i et dona una notícia d'aquestes i ja està. És a dir, el que passa si important és una altra cosa. O sigui, ni teles, ni ràdios, ni cines, ni pantalles, ni classes, ni res. El que és important és allò que et passa, l'aquí i ara, no? Que és exactament el nom d'aquest documental, que d'altra banda m'ha impressionat, perquè és un documental que no té dia final, no sabem quin dia s'acabarà, el moment en el que ja no calgui, com ens ha dit ella ara fa una estona. De veritat, tota la nostra admiració per Carme Elias. 4:31 minuts, passem pàgina. Gonzalo Bernardos, com estàs? Bona tarda.
Molt bé.
Quin dia, eh?
Com a qualsevol altra economia.
Home, no, feia 11 anys que el Banc Central Europeu no pujava els tipus d'interès. Pam, mig punt.
Però, a veure, estava previst que el pugés. El que passa que el Banc Central Europeu, jo et diria que és un banc bastant patata i que ho fa força malament.
Com ho has dit això? Bastant què?
Patata.
Que bastant patata.
Força malament. Perquè
això... Perdona que rigui, però em fa gràcia. El Banc Central Europeu és bastant patata.
Sí,
és un
però...
titular. Bé, està bé.
Mira, Toni... Tu tens un incendi, sí. I aquest incendi no pots agafar i portar elements que et fan fer foc, incrementar l'incendi.
Yeah.
Val, això és comprar deute públic per 90.000 milions d'euros en abril, maig i juny.
Yeah.
I de cop i volta diu, oh, com està la inflació? Ara ha de pujar els tipus d'interès molt més del previst. Mm-hmm. Però a veure, en què quedem? En què quedem? Fa dos mesos no era important, aquesta inflació era temporal, i vostès, quan ja no hi havia dades perquè diguessin que era temporal, perquè la inflació subjacent al conjunt de la zona euro ja estava en el 3,9, uh-huh. L'en subjacent, perquè tothom entengui, és l'estructural, i ara, de cop i volta, que tenim una recessió probable a molts països d'Europa... Llavors, quina sorpresa. Hi ha una gran inflació i pugem els tipus. No s'entén. Però no és la primera vegada. Ja el juliol del 2008, en plena crisi de les hipoteques subprime, va pujar el tipus d'interès del 4 al 4,25. Uh-huh. L'any 2011, en plena austeritat, va pujar el tipus de l'1 al 1,5. No va voler comprar deute perquè això generava inflació i que Estats Units, a mig termini, ja veuria les conseqüències que suposava això. Encara les estan buscant en els Estats Units, aquestes conseqüències. I... No n'hi ha manera. No n'hi ha manera perquè actuen més des d'una perspectiva política que des d'una vessant econòmica.
Sí, no, es parla també molt de que no és només la inflació el motiu, sinó també la devaluació de l'euro respecte al dòlar.
Però si la precisió de l'euro va molt bé.
Ah, sí?
Aquí, mira...
Home, per les exportacions, sí. Com sí, a mínim és sempre, Toni, el que s'ha dit, això,
Toni,
no?
Hem de partir inicialment del següent tema.
A veure.
Què és? Escolta, què és el principal en Europa? Una crisi derivada de l'energia que en provocarà una recessió a alguns països d'Europa, o és la inflació? Les dues coses no és possible. I les dues coses no és possible perquè, en gran part, la inflació que tenim a Europa en l'actualitat està derivada del gran increment del preu de les matèries primeres.
Ja.
Vale. Si tu em dius, no, no, el més important és la inflació. Però jo et diré, el Banc Central Europeu arriba tard. Ho havia de fer abans. Però més val tard que mai i aquesta pujada del 0,5% està bé.
Ja.
Si em dius, com jo crec, que el pitjor per Europa està per venir, no per Espanya, eh? A Espanya ens anirà menys bé, però no tindrem recessió. Llavors, el que jo dic, escolti, ja m'està bé que l'euro es depreci per jo pogués portar més. Escolti, ja m'està bé que els tipus d'interès només pugin una miqueta per no fastidiar el consum intern. Clar, per mi, no tinc dubtes, la inflació desapareixerà en una gran part els pròxims mesos per la caiguda del preu de les matèries primeres.
Ja.
El preu del petroli ja està al nivell d'abans de la guerra.
Què és el que provocarà el preu, la caiguda del preu de les matèries primeres?
Molt senzill, tindrem recessió en una part molt important dels països desenvolupats.
Ah.
Demanaran moltes menys matèries primeres perquè hi haurà molta menys activitat econòmica. Conseqüència, tindrem la mateixa oferta, menys demanda, el preu, prom, cap avall.
O sigui, és un 2-2-4.
Sí. Però, clar, jo entenc que l'economia és volàtil i les coses canvien, però l'únic que ha canviat en els últims 3 mesos era si hi havia dubtes sobre si Europa entraria en recessió, com a mínim, algun dels països.
Yeah.
No tinc cap dubte, entrarà,
sí, eh?
Perquè el gas rus el tallaran, perquè el que està fent Putin és torturar Alemanya i l'està fent de que no li talla de cop, sinó li talla
Home, perdona, lo d'avui en realitat és una maniobra. Jo, com a mínim, em disculparan, vostès, però ho mires? Portem uns quants dies d'incertesa de si es reobria l'aixeta o no. Avui s'ha reobert aquesta aixeta, però clar, ara arriba la següent pregunta, que és fins quan? No? I tot plegat està provocant tot aquest moviment, que és al·lucinant.
I aquesta aixeta ha permès que passin només una miqueta de gas, perquè pràcticament el que estem exportant ara a Rússia és molt inferior al que exportava normalment.
Yeah.
Llavors, en aquesta situació, ara hem d'estalviar energia. Ah, ara! Però això no ve des del febrer, quan hi ha la guerra? I on estava, en aquest cas, la Comissió Europea? Ah, no. És que, mira, convencerem a Zelensky de que deixi de lluitar i li doni una part del seu territori.
Això s'havia dit.
Sí.
Això és el que volien. Ho havien dit, s'havia comentat molt.
Això és el que volien Schulz i Macron, perquè, clar, que Ucraïna perdi una part del seu territori, per ells no és cap problema, però que tinguin una recessió, sí. I Estats Units, de cap de les maneres, nosaltres tenim suport ple a Zelensky.
Yeah. El que passa és que avui justament hem començat el programa parlant amb l'Enric Juliana, perquè ha fet un article interessantíssim sobre que la situació a Itàlia pot acabar arrossegant Europa, no? I està parlant dels suports, justament de què és el que pot suposar aquesta sortida de Mario Draghi anava a dir la presidència, no? És el primer ministre, com saben vostès, el president italià és Mattarella, no? Que ha acceptat efectivament la dimissió del que fora en el seu dia màxim responsable del Banc Central Europeu. Deia Enric Juliana que si efectivament hi ha un canvi després de les eleccions i es produeix una coalició de dretes, Germani Fratelli, ara no recordo el nom. Bé, els diferents partits entre Berlusconi, els Fratelli, tota aquesta gent, que això té un missatge més anti-europeista i més proper a Putin, d'alguna manera, i que això podria trencar aquests recolzaments que ha tingut fins ara Zelensky, també per part d'Itàlia, no?
Jo això no el veig per cap lloc. El veritable suport que ha tingut Zelensky és als Estats Units.
Yeah.
El suport d'Europa, com sempre, ha estat bastant hipòcrita. Perquè Europa, sobretot el que ha buscat Alemanya, de forma gens indissimulada, que, si us plau, no en tallis el gas.
Yeah.
Si deia, mira, ara t'enviarem menys gas. Escolta, no pot ser això, m'ho estàs fent, és un arma que va contra mi. Arma? Armes? És el que està utilitzant Rússia a Ucraïna. Cap arma és tallar el gas a Alemanya. I la culpa, i aquí la ministra, per una vegada a la vida, Rivera, ha estat fantàstic, nosaltres no hem viscut per sobre de les possibilitats energètiques nostres. Vosaltres sí. Jo, sobretot...
És interessant aquest... Sí, és interessantíssim.
A Twitter ho vinc dient des de fa temps. Nosaltres estem molt més bé que la immensa majoria dels països. Hem fet els nostres deures. Tenim el 40% de les plantes de regasificació de tota Europa. Tu, pràcticament, en cada dos o tres programes, has dit... i molt bé, de que podíem fer negoci, i és així. Nosaltres no som una part del problema en aquest moment, som una part de la solució, perquè és possible que aquesta Alemanya, que ho ha donat tot per Rússia, doncs necessiti el gas, i el gas surt d'Espanya, perquè té una capacitat d'emmagatzemament com ningú d'Europa. A més, aquesta capacitat, que és bestial, i que no és per només un any, sinó que pot durar més anys, significa que la tenim per sobre del 70%. I podem vendre gas a Alemanya de tal manera que li venem a Marroc, però de forma diferent. A Marroc el que fem és que el gasoducte va en sentit contrari al que normalment anava. Uh-huh. Anava d'Argèlia a Marroc, Espanya, ara va d'Espanya, l'han revertit a Marroc, i a Alemanya hem d'agafar, a convertir el gas natural en liquat, o agafar el gas natural liquat que tenim i enviar-lo per metaner a Itàlia, uh-huh. I Itàlia el regasifiquen i el posen per tubo cap a Alemanya.
És al·lucinant, això, eh? És explicat... O sigui, està tal qual, eh? És explicat tal qual. S'està parlant també de tornar a donar llum a aquells projectes de gran construccions, d'aquelles tuberies enormes que unien Espanya amb la resta d'Europa, no?
Sí, ara. Abans ningú tenia cap interès, perquè teníem un soci molt fiable i molt confiable, que era la Rússia de Putin. Vull dir, avui he estat repassant la dependència. Primer, Alemanya té dues dependències molt grans. Mm-hmm. La primera, ella produeix molta electricitat amb el gas. Molta més que nosaltres. Nosaltres, l'any passat, si la memòria no em falla, en el mix de producció elèctrica, l'energia generada en cicle combinat que està basada en el gas representava el 7,3%. Per tant, no era gaire. El gas el podíem utilitzar per temes industrials, mm-hmm. però... Clar, nosaltres no l'utilitzem de la manera que l'utilitza Alemanya, que té una indústria més potent i que a la vegada més dependent.
Yeah.
Per tant, la seva situació és patètica en aquest moment. I, Toni, i encara que et sembli mentira, en Twitter la gent se m'enfadava, perquè jo deia que estava millor que Alemanya. Que no, que nosaltres estem molt malament. Evidentment, té un interès, i l'interès és que torni a la dreta. I, sobretot, alguns han cregut el terror econòmic que està generant, en aquest cas, sense que el Partit Socialista li digui res, Alberto Núñez Fijo.
Sí?
Sí, sí, la gent està convençuda que al setembre ve un tsunami. I dius, té alguna dada, vostè? No, és sensació. Diu, vostè creu que...
Té alguna dada, vostè? Gonzalo, aquestes alçades de la pel·lícula, tu saps que és una pregunta amb tot el carinyo, tonta.
No,
és a dir,
això t'ha reproduït un debat en televisió,
no,
Toni.
Ah, d'acord, no, però té alguna dada vostè? Podem parlar de la vacuna, podem parlar del que vulguis, que la gent parla per sensacions,
sí.
Una
persona com les que de la família, que es trobem al carrer, està molt bé que parli per sensacions, però quan un va a una tertúlia hauria de tenir dades.
Yeah.
I si trobes en tertúlia que vindrà non plus ultra i li preguntes, hi ha algun estudi internacional o nacional que digui que l'any vinent tenim decreixement econòmic? ja te pots imaginar que la resposta és que no el sap, i jo li dic, doncs jo sí que ho sé, cap.
Jo recordaré tota la vida, Gonzalo, en una tertúlia meva, sí? Un conegut periodista, evidentment no diré el nom, va arribar un dia i va dir, Sodom, no ve avui una altra persona? I li vaig dir, no, avui no pot venir, no es troba bé. I em va dir, ostres, per un dia tinc raó. Em va semblar boníssim, no? Perquè en realitat estava parlant en funció d'uns determinats interessos ideològics i ho va justificar d'aquesta manera, però em va agradar el comentari de, per un dia que tinc raó, no? En qualsevol cas, és veritat, això que dius, que cada vegada jo sento més, a dir, venen uns mesos fumuts, però Espanya no és comparable ni de bon tros al que és la resta d'Europa, perquè, com tu dius, ha fet els deures.
Mira, dono dades d'un sector que ens va enfonsar i van ser el país que menys va créixer, millor dit, que més va decréixer en el 2020, 10,8% de tota l'OCDE, Espanya va ser el pitjor. I aproximadament el 70% es devia al sector turístic. El sector turístic en aquest moment, Barcelona, preus molt més elevats que el 2019. Algun hoteler m'ha dit, em dóna vergonya tornar a pujar els preus. I dic, per què? Dic, no, mira, perquè jo tinc una clientela que més o menys és freqüent i si veu aquests preus, igual la perdo.
Clar.
Val.
És una locura, és una bogeria. Sí,
però atent. I jo li dic, bueno, això principalment serà juliol i agost. No, t'equivoques. Ah? Diu, no, aquí els mesos bons, a Barcelona, són sobretot maig i juny, i setembre i octubre.
I per què?
Sí, perquè combinen viatges de negocis, fires,
clar,
esdeveniments, congressos, amb el turisme. Quan tu viatges per negocis, pagues molt més. I això,
clar,
algun dels resultats queda afectat. I els altres, doncs, et donen ocupació al turisme. Clar, a juliol i agost no tens viatges de negocis, no tens congressos, només tens turisme. I aquest té una capacitat de pagament inferior.
Clar.
I sobretot, aquí a Barcelona, mira, Madrid té bastant més turistes que Barcelona, però Barcelona té bastant més estrangers que Madrid, sobretot d'Europa.
Ah, no, això seguríssim, clar.
I el que succeeix és que el tiquet mitjà de Barcelona, en els mesos que hi ha esdeveniments, congressos, etcètera, és bastant superior al de Madrid, normalment.
Escolta, ara de seguida, no sé si s'ho creuran o no, però encara no hem començat a parlar del tema que estava previst per avui.
Però jo ja venia preparat.
Home, ja tu vas preparat sempre.
Ja sabia que el tema era el tipus d'interès... I el tema de l'energia, però l'acord que van fer és que jo et preparava un tema, i jo sóc disciplinat i t'he preparat un tema.
Mira si és conseqüent Gonzalo Bernardos amb la seva professió, que és un autèntic tipus d'interès, Gonzalo Bernardos. Escolta'm, ara parlem d'aquesta qüestió, perquè sí que no vull oblidar-me d'una notícia que a mi m'ha semblat boníssima, no? Aquesta cosa de saber ja que hi ha un acord per celebrar el Mobile World Congress a Barcelona fins al 2030, però que en principi tira de manera fixa a Barcelona, no sé que hi hagi algun problema per alguna de les parts. És una notícia brutal,
és
no?
És espectacular, Toni.
Sí, sí.
És espectacular perquè això... A Barcelona, el Mobile l'he posat en el mapa del que serien les noves tecnologies, però l'he generat, a part de molt negoci, als dies anteriors, als posteriors, i sobretot quan es fa, un altre aspecte que diríem no és tan... No el veu molta gent. Aquí tenim moltes persones que es dediquen a les startups i el mobile els atrau, veuen Barcelona i es queden. I tenim un ecosistema emprenedor que, malgrat que una part de l'Ajuntament ha fet tot el possible perquè no existeixi, doncs és espectacular. I en matèria d'emprenedoria tecnològica, Madrid, al costat nostre, és pràcticament un nan.
Vas veure aquest informe, ara no recordo qui el va dir, que va dir que si Barcelona i Madrid s'unissin seria un dels principals eixos econòmics del món pel damunt de Silicon Valley, per exemple?
Sí, és que troba dues àrees metropolitanes a Europa com Barcelona i Madrid.
Clar.
Els holandesos estan molt, molt contents perquè tenen Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam. Però en comparació a Barcelona i Madrid, I és molt difícil. Tu pots trobar una àrea metropolitana molt gran, espectacular, que indiscutiblement és Londres, que és París, i ja està, eh? Ja està. Perquè Roma és inferior, Milán és inferior, Berlín és una gran capital, però que els negocis estan molt diversificats, perquè tens moltes ciutats mitjanes a Alemanya, però no les tens grans, l'única gran és Berlín, de que passi del milió i mig, l'única gran és Berlín, i que la seva àrea metropolitana tingui 5 milions d'habitants, és Berlín. I aquí acabaríem. Clar, nosaltres tenim una població a Espanya molt concentrada, i aquesta concentració de la població té aquests aspectes bons, i l'aspecte dolent és l'Espanya buidada.
Va, parlem de la reforma de la llei de la Seguretat Social dels autònoms. Estava molt esperat, això. No sé com ho has vist. Què t'ha semblat?
Doncs típic d'escrivà. Mira, primer, buscava una cosa i no l'ha aconseguit. El que buscava era que ingressessin molt més a la Seguretat Social als autònoms. Clar, si tu avui estàs pagant 294 euros, com a mínim.
Com a mínim.
Pagaràs 230 en 2023. I pagaràs 200 en 2025. Doncs això no té molta pinta de que els ingressos incrementaran de la Seguretat Social. La segona, segons els autònoms, a les associacions d'autònoms, hi ha més de 2 milions d'autònoms, són 3.350.000, per tant, la majoria, que s'estalviaran entre 400 i 1.200 euros a l'any. I algú escandalitza perquè el que guanyi net més de 6.000 euros pagui 570. Clar, és que si jo guanyo net 6.000 euros i pago 570... És que estic pagant el 10%, no m'arriba.
Ho pensava. Sí, sí, ho pensava. Vaig fer exactament aquest càlcul que estàs dient tu.
En canvi, si jo conto el que el pago jo com a salariat i el que paga l'empresa, que si no pagués l'empresa aquests diners me'l donaria a mi, doncs resulta que és el 32,5. Vull dir, si algú que paga 570 euros i només és autònom i guanya 6.000 euros, es pot queixar de que paga molt, que vagi a qualsevol assalariat. Perquè aquest 32,5...
No, però no a qualsevol assalariat, perdona, Gonzalo, sí. O la persona que factura 600 euros. Sí, la persona que factura 600 euros, en realitat ha de pagar 200 i escaig, que és aquest 30 i escaig per cent que m'estàs comentant. És exactament el mateix.
Sí, però, Toni, compta,
En realitat paga més diners la persona que factura 600 euros que no pas la persona factura 6.000. Jo ho sento, però jo això no ho entenc.
Clar, però on estan? Quins són els que facturen 6.000 euros nets? Pocs, perquè possiblement hi hagi,
per això,
hi hagi uns bastants o uns quants que facturin 6.000 euros nets, però l'autònom té la possibilitat del bé. Això és una possibilitat important. I com hi ha una possibilitat del bé i és una possibilitat important, i com de 6.000 hi ha pocs, han de gravar els que cobren menys, que són la immensa majoria.
No, ja està.
Però, clar, dius, aquesta reforma resol alguna cosa? No.
O sigui, no li deus massa foto.
No. Però si la Seguretat Social tindrem un problema brutal per que estigui les comptes equilibrades, llavors, perquè es jubila la generació del baby boom, i saben perfectament, Escribazú sap, que els autònoms són el 15% del sistema i generen el 40% del dèficit. Per tant, la clau és que pagui més, sigui com sigui. I què li han dit a Escrivà? Mira, Escrivà, que estem molt fastidiats. I tenim eleccions en 2023. No ens fastidis, perquè són 3.350.000 més famílies votants, i no podem decebre'ls.
O sigui que ara ja tot és en clau electoral.
Per descomptat. És que pràcticament... Mira, Toni, quan algú en diu, l'any 2023 era molt dolent, però si hi ha eleccions autonòmiques, però si hi ha eleccions municipals, però si hi ha eleccions generals... És que, les dic, no saps el que ja estan gastant. Per exemple, dos o tres mesos més i les empreses que fabriquen material per parcs infantils es quedaran sense assistències.
Ah, sí?
El moment abans de les eleccions municipals, aquest material desapareix per complet. Mira que el saben i fan més, però malgrat això es queden sense. El nombre d'obres, mira Barcelona, està tot ple d'obres.
Home, vaig entrevistar l'altre dia l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Matilla, 56 obres.
Sí, sí.
I a Barcelona municipals, 56, i d'un calat realment molt potent, d'altra banda.
Sí, val, perquè hi ha pressa, hi ha que fer-lo ja. Per veure si l'actual alcaldessa pot sortir. Jo crec que el té molt dur, però bueno.
Estarien bons que tu pensessis al contrari.
No, bueno, jo crec que Barcelona donarà un salt impressionant si hi ha un govern que està molt més de cara al negocis. I em sembla que a l'Ajuntament de Barcelona hi haurà dos parts. Una, en contra dels negocis, que possiblement, si sumen, faran coalició, Esquerra i...
Tu creus que Esquerra està en contra dels negocis? O Barcelona en comú en contra dels negocis?
Escolta, només l'energia eòlica i renovable que s'ha posat en marxa a Catalunya és la pitjor autonomia. La pitjor. Per què?
Però això depèn de...
Depèn
de la Generalitat i del Ministeri.
Sí, sí. No, de la Generalitat. Depèn de, i en aquest cas, el que genera tots els problemes és la Conselleria d'Agricultura, que és la Teresa Jordà, que és d'Esquerra Republicana. I Esquerra Republicana el compra. Esquerra Republicana, respecte als Pirineus, de desenvolupar-los, feien infraestructures, doncs tenia una posició que variava i que fem un referèndum per no quedar mullats. Això, una part és en l'Ajuntament Esquerra i Comuns, i l'altra part són tota la resta. I escolta, una part és independentista, com els Junts, i una altra part no és independentista, com pot ser el PP o el PSC, però que ja veuràs que la divisió serà més o menys aquests blocs. Sí, qualsevol altra cosa, sorpresa.
La primera vegada traurem la bola del Gonzalo Bernardos, no? Els futuribles del Gonzalo. No em desagrada la idea,
És que això...
Que no em desagrada la idea,
Toni,
eh?
Amb la informació que tinc i com em van les coses, és que...
Ja, però...
Queda bastant clar com va el tema de l'Ajuntament. Sempre políticament pot haver sorpreses, no? Però en principi hi ha el bloc econòmic contra el bloc no econòmic. I escolta, que en l'Ajuntament la lluita sigui entre el bloc econòmic i el bloc no econòmic m'encanta, perquè estic fart que tot sigui independència, no independència. Anem per les coses de menjar, que realment, com a mínim a mi, són les que més m'interessen.
T'imagines que si Xavier Trias, el candidat de Junts?
Jo estaria encantat. Estaria encantat, perquè el bloc econòmic tindria bastant més possibilitats.
Hem après molt d'economia aquest any. Qui va dir allò de és la economia, estúpido? No? Efectivament, és la que ho mou tot, no? Ara fa una estona parlàvem dels recolzaments o no a Ucraïna i que, efectivament, doncs, hi havia coses que es podien admetre, com que Ucraïna perdés un territori, però no una inflació que s'ho emportava tot pel davant i que comportava titulars molt complicats. Aquest ha estat un any en el que hem parlat molt d'Ucraïna, hem parlat molt de la Covid, hem parlat de moltes coses, fins i tot del volcà, se'n recorden vostès?
Sí, sí.
I hem decidit que els següents 30 minuts anem a parlar amb les persones que ens han informat sobre aquestes històries, i per tant ara de seguida anirem fins a Polònia, on ens està esperant Hania Wojcław, aquesta periodista polonesa corresponsal de l'ABC a Polònia. Anirem fins a la Palma Ràdio. Se'n recorden vostès del volcà, la de tardes que vam parlar amb Pedro Montesinos, el director de 7.7 i la Palma Ràdio, ens tornarà a fer una visita avui al nostre programa. I finalment, avui que hem conegut que a mitjans del mes de setembre les persones més grans començaran a accedir a la quarta dosi de la vacuna del Covid, estarà amb nosaltres el gran Antoni Trilla, cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, investigador d'AIS Global. Gonzalo Bernardo, ha estat un luxe, m'agrada això. T'he tirat tot un piropo, una floreta maca, tipus d'interès.
Perdona, avui no, sempre.
És veritat, això.
Si jo sempre, ja saps, que des del primer dia que vaig contactar amb tu, em sento molt ben tractat, que sempre m'ho passo molt bé, i que les intervencions en els teus programes tenen un caràcter diferent a la resta, que és el caràcter que tu tens i que fa que tinguis un segell particular, especial i fantàstic.
Ara li pago, eh? Ara li pago per això. Gonzalo, un luxe, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I bon estiu. Senyores i senyors, fem una petita pausa. Arribem a les 5 de la tarda i després, el que deia, anem a fer un cop d'ull al que han estat aquells grans temes de l'actualitat dels que hem parlat molt i que ara, d'aquella manera, serà de seguida aquí a Ràdio Estel. El Tot Anirà Bé. Fins ara.